Bon dia. Les entitats que treballen amb persones que pateixen alguna discapacitat confien que no se'ls retallin les ajudes econòmiques. Si fos així, tindrien problemes per subsistir perquè ja estan tocades, però no enfonsades, això no. I els seus responsables lluiten per tirar endavant. Per què? Perquè fan una tasca clau. Ens ho explicaran a la tertúlia de la paraula d'avui tres associacions del Bisbat de Solsona. L'Associació Alba de Tàrrega, la Missol de Solsona i la Prodisminuïts Psíquics del Berguedà. Un programa que també tindrà altres continguts. Us els avancem amb el Fermí Riu.
Us explicarem què va donar de si l'atri dels gentils a Berga sobre la Patum.
També com va anar la trobada mundial de famílies a Milà i les festes de Sant Isidre de la Nou de Berguedà i la visita a Falgàs.
Escoltarem la glossa d'avui del bisbe de Solsona, Xavier Novell. Es titula Corpus i Nova Evangelització.
I a l'agenda us direm què heu de fer per participar a la jornada de catequistes a Vic o bé a la ruta de joves a Andorra. Tot plegat a la paraula d'avui. Benvinguts, comencem.
La paraula, un programa del Bisbat de Solsona, amb Anna Costa.
La Patum uneix. Aquesta seria una de les conclusions de l'Atri dels Gentils, una trobada de diàleg entre creients i no creients que es va fer el passat 1 de juny a Berga i que va tractar sobre la festa bergadana del Corpus, la Patum, que justament s'ha viscut intensament a Berga durant 5 dies i que s'acaba avui, diumenge 10 de juny. Per això, de fet, vam dedicar el programa La Paraula d'ara fa una setmana a conèixer els orígens i l'evolució de la festa de la Patum. Uns orígens del tot religiosos. Es manté aquesta essència? Hi ha qui pensa que sí i qui pensa que no. Aquest aspecte és precisament el que es va posar sobre la taula a l'Atri dels Gentils amb la participació del bisbe de Solsona, Xavier Novell, del pare Gabriel, de Montserrat i fill de Berga, de la cantant Lídia Pujol i de l'historiador Albert Rumbo. Cadascú va exposar el seu punt de vista.
Què és el que en queda d'aquesta religiositat? Encara realment una persona que avui va a la Patum, doncs, i li preguntéssim, hi veuria aquest, hi veuria Déu allà, hi veuria aquest element? Bàsicament era sobre això. Llavors cadascú va poder fer les opinions, va poder explicar la seva opinió. Vam fer com uns torns, és a dir, un primer torn en el qual en 5 minuts doncs, cada ponent feia una explicació de com ell veia aquesta pregunta, aquesta qüestió, i llavors hi havia un torn d'uns 8 minuts que podien fer rèpliques entre ells. I llavors, després d'això, es van posar una altra pregunta sobre la taula i es va tornar a fer el mateix procés, només que això es va acabar amb uns 20-25 minuts d'intervenció del públic que podia dirigir les preguntes a un ponent en concret o deixar-les a l'aire perquè qualsevol ponent contestés.
Ho ha comentat Ramon Gassó, que va moderar l'acte. Ha dit que el va trobar molt interessant, malgrat des del seu punt de vista, i va trobar faltar debat, ha apuntat.
El que era interessant que tothom hi pogués dir la seva i que s'hi pogués, participar. El que passa que a mi m'hagués agradat més que hi hagués hagut potser més debat, no? O sigui, postures potser una miqueta més posades i que hi hagués pogut haver més contrast.
Nombroses persones van seguir l'Atri dels Gentils a Berga i van poder participar activament.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
Una delegació de 23 persones dels bisbats de Solsona i Vic van participar a la trobada mundial de famílies a Milà, que es va fer del 30 de maig al 3 de juny. Una trobada on s'hi apleguen famílies d'arreu, arribant a comptabilitzar-ne milers de persones. Durant 5 dies es van fer activitats molt diverses, centrades en guany amb el lema la família, el treball i la festa. En va parlar en el seu discurs el papa Benet XVI, a qui els participants van poder rebre i seguir de prop. Covadonga Parra és una de les participants del Bisbat de Solsona, juntament amb tota la seva família.
Sant Pare també a lo que és la missa, a la homilia ho va remarcar bastant, que havíem de ser solidaris amb la crisi, amb altres famílies, que ens havíem d'estimar també, o sigui, pel tema del treball, que era difícil, i la festa, sobretot, doncs, que havíem de passar el diumenge en família.
Covadonga Parra ha fet una valoració molt positiva de la trobada mundial de famílies a Milà.
com a família és una experiència molt, molt, molt bona, perquè jo que sé, estàs allà a la missa i pots compartir amb tota aquella gent aquella, la celebració de la missa, per exemple, d'aquell silenci, que espiritualitat, i reps moltes gràcies de Déu. La trobada, bueno, va ser maquíssima, la veritat. Els italians allà, els de Milà, es van volcar amb nosaltres, van tractar fenomenal, tot el que necessitàvem, va anar perfecte.
Les hores de pregària, el compartir, les activitats, un aspecte complementa l'altre, ha dit, i tot plegat omple molt. Sense oblidar, ha remarcat, el bon ambient que s'hi respira en una trobada d'aquestes característiques. Una trobada que acull grans i petits. I, de fet, segons Covadonga Parra, tots els nens i nenes que hi van participar també s'ho van passar molt bé, podent gaudir de tota mena de propostes pensades per ells.
La paraula.
El passat mes de maig, els feligresos de la Nou de Berguedà i de Malanyeu van participar en dues celebracions que ja són una tradició a raó dels anys que fa que es van repetint. Ens ho explica la corresponsal a la zona del Llobregat, Montse Coll.
Per una banda, la festa de Sant Isidre, el 15 de maig. A les 9 del matí, l'església parroquial de Sant Martí va acollir l'Eucaristia presidida pel rector mossèn Camil Viladric. Seguidament, els assistents es van desplaçar al turó de Cal Batlló per la benedicció del pa i del terme. Per altra banda, malgrat el mal temps, la tarda del dia de l'Ascensió, el 20 de maig, unes 25 persones van desplaçar-se al santuari de Falgàs, on hi va haver el rest del Sant Rosari i la celebració de la missa.
Per altra banda, Montse, demà, dilluns 11 de juny, és la festa de Sant Bernabé.
Sí, i a l'església de Sant Romà de la Clusa, també al Berguedà, hi haurà missa concelebrada a les 12 amb motiu de la festa votada del vot de poble, que ja fa molts anys que això es fa, no? I en aquesta església només s'hi celebren dues misses al llarg de l'any, per Sant Romà, que és el patró, i que se celebra el mes de novembre, i per Sant Bernabé, que és la jornada en què es beneeix el pa, el vi, la coca i el terme, i serà demà dilluns.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
La glossa d'avui del bisbe Xavier es titula Corpus i nova evangelització. L'escoltem.
Avui, dia de Corpus, tots fixem la nostra mirada en l'Eucaristia i ens adonem del regal immens d'aquest sagrament tan gran. Els primers cristians, conscients de la presència real de Crist ressuscitat en l'Eucaristia, la guardaven un cop acabada la celebració per poder portar-la als malalts que no havien pogut assistir a la missa. A poc, aquesta reserva, que permetia als fidels la pregària davant del Senyor, va fer del sagrari i de lliure espai un lloc privilegiat d'oració. No es va fer esperar un desig fort per part dels fidels de poder adorar l'Eucaristia i fins i tot de portar-la en processó per les places i carrers de llurs ciutats per tal que tota llur vida fos beneïda pel pas del Rei de la Glòria. La reforma litúrgica de després del Vaticà II, amb gran encert, va treure els sagraris dels altars principals de les esglésies i els va situar en una capella pròpia. Malgrat això, ha minvat en les nostres parròquies les piadoses pràctiques de la visita al Santíssim i de l'adoració eucarística, especialment si l'església està habitualment tancada. Sembla força habitual arreu d'Europa que la renovació de la vida espiritual i l'increment de la vivència dels sagraments troba la seva font i el seu impuls en l'adoració eucarística i en la meditació de la paraula de Déu. Molts projectes parroquials de nova evangelització tenen com a punt d'inici un grup de fidels que cultiven un temps generós de pregària personal i comunitària entorn de l'oració, de l'adoració i de la lecció divina. Res d'estrany. L'evangelització no és un projecte o una estratègia, sinó el compliment del manament de Jesús per part dels seus deixebles, que no pot donar-se sinó en aquells que viuen una relació personal amb ell a través de les seves presències més grans, l'Eucaristia i la paraula de Déu. La nostra diòcesi vol inscriure's en aquesta corrent. Per això, en el discerniment sobre les tasques pastorals que estem duent a terme, proposo la promoció en cada parròquia d'una sessió setmanal comunitària de lecció divina i un temps d'adoració eucarística.
La paraula. Reflexions i pensaments amb valors.
Les escoles d'educació especial i entitats que treballen en favor de persones amb discapacitats pateixen també les retallades econòmiques. S'hi destinen menys diners i això pot arribar a ser un problema pels centres. Avui en volem parlar. Sabrem quina situació viuen l'Associació ALBA de Tàrrega, l'Associació Amisol de Solsona i l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà. Maite Trepat, gerent de l'Associació ALBA de Tàrrega, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosa Maria Villaró, gerent de Amisol de Solsona, bon dia.
Bon dia.
I Fina Canal, gerent de l'Associació Berguedana, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant una mica de les vostres associacions. Hi ha molta gent que ens escolta que no les coneix. Exactament què feu, com treballeu? Comencem, per exemple, parlant de Amisol de Solsona. Rosa Maria.
A veure, nosaltres no tenim escola, sinó que atenem a persones amb discapacitat psíquica a partir de l'edat laboral, a partir dels 18 anys. I llavors el que tenim és centre ocupacional, centre especial de treball, també la llar residència i el servei de suport a la llar per a les persones que es queden a viure allà, i servei d'esplai.
Quantes persones hi ha
en aquest moment? 84.
84, doneu servei a 84 persones.
Més o menys el 50% són el centre especial de treball i l'altre 50% són del servei de teràpia ocupacional.
Esteu a Solsona, però sí, abarqueu tot el solsonès, m'imagino.
Sí, solsonès, i també tenim bastanta gent de Cardona. Perquè Cardona, tot i que ja està al Bages, doncs sempre s'ha considerat que ho englobàvem nosaltres, perquè abans hi ha vingut una escola, i llavors els nens de Solsona baixaven a Cardona. Era com un intercanvi i s'ha mantingut. I que tenim també una part important de gent de Cardona.
En el cas de l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà, Fina, sí que a diferència de Amisol de Solsona, en aquest cas teniu escola, l'Escola d'Educació Especial Llar Santa Maria de Caralt, sí. Per altra banda, el taller Coloma de Vià, explica'ns una mica.
Sí, bé, nosaltres pràcticament tenim els mateixos serveis que Amisol, només que hi hauríem d'afegir l'escola. I el Amisol també ho té, el centre d'estimulació.
El CDIAP, sí, sí.
Sí, nosaltres justament el novembre farà 40 anys que vam començar a treballar en el camp de la disminució i vam començar només per l'escola i hem anat incrementant serveis i ara en aquest moment doncs una mica tanquem el cercle. Tenim des de la petita infància, que són els CDIAPs, fins a la llar residència, fins al servei de suport a la pròpia llar, també passant per l'esplai, evidentment. I bueno, nosaltres tenim com una miqueta la sensació de que tanquem el cercle. Ens faltaria potser una geriàtrica per disminuïts, però això ja són altres històries, que encara em sembla que no hi ha cap experiència, almenys que jo conegui. I nosaltres atenem al voltant d'unes 300 persones.
A Tàrrega, l'Associació ALBA, Maite, també treballa en aquesta línia, ofereix els mateixos serveis?
Sí, la veritat és que aquestes entitats doncs, han anat naixent doncs, no? territorialment doncs, amb una trajectòria bastant similar. Sí, també doncs, ALBA doncs, aquest any doncs, és el 36è aniversari. Neix a les dues comarques, Urgell-Segarra, per tant l'àmbit d'actuació doncs, són de les dues comarques. Naixent per una escola i anant diversificant els serveis. I actualment doncs, això, doncs, 240 persones ateses entre les dues comarques, 7 centres, per tant, tant l'escola, la part de taller, la part de centre especial de treball, un altre centre ocupacional, l'Espígol, i potser el tret diferencial a les dues entitats doncs, veïnes, pràcticament, doncs, és l'anar tenint progressivament des dels últims 5 anys també a la població amb malaltia mental, no? Una població creixent, amb demandes també doncs, d'incorporar-se principalment al món laboral, intentant doncs, fer aquest esforç que fem totes les entitats d'una atenció més integral a la persona, des dels serveis d'habitatge fins laborals o de lleure.
Esteu donant uns serveis molt necessaris, uns serveis molt importants, que de quina manera es veuen ara perjudicats, ja ho deia al començament, per les retallades econòmiques?
Sí, jo li comentava a la Rosa ara abans d'entrar aquí al programa que nosaltres, a nivell de centre especial de treball, ara només em centraré, hem notat més en aquest moment que ens ha davallat la feina, o sigui, la part productiva, que no pas les retallades que ens puguin venir de l'administració. En aquest moment, això no vol dir que d'aquí un mes la cosa sigui diferent, però sí que la bogaderia ens ha baixat substancialment la feina. I pel que fa al centre ocupacional també hem estat alguns dies parats i això pels nanos representa un nerviosisme i un no saber què passa que ens preocupa.
Vols dir que teniu menys encàrrecs, eh?
Tenim menys encàrrecs,
sí. Per part d'empreses externes.
Les empreses, doncs, esclar, no tenen tanta feina i per tant no manipulen tant i nosaltres doncs, no ens passen els encàrrecs que ens passaven, tot i que anem fent, però molt justets. I la bogaderia també s'hi ha conegut. Entitats o clients que abans venien cada setmana ara venen cada 15 dies, clients que venien cada dia ara venen dia sí, dia no, i després tot el que fa referència a les subvencions, no encara, però ara ho direm que serà, allò estamos en ello, no? Perquè suposo que d'aquí 4 dies començaran a dir que també retallen, com han retallat a l'escola i com han retallat el CIDIAP i com retallen tots els serveis. La llar residència ens han retallat un 4,5% la subvenció que ens donaven. Per tant, és important.
A l'escola d'educació especial també hi ha hagut...
A l'escola d'educació especial, en aquest cas, com que estem a pagament delegat, ho han rebut directament els mestres. No? Uh-huh. Els mestres els han retallat el sou com si fossin funcionaris, cosa que no ho són. I després, aquest mes, per primer cop, també s'ha de dir que és el primer cop que ens ha passat, ens han retallat les despeses de funcionament. Diuen que ens les pagaran més endavant, però... De moment ens han retallat un 10% les despeses de funcionament, que en el nostre cas no són gaires diners perquè ens en donen molt poquets, però precisament perquè no són gaires encara ens fan anar més malament, no? I així estem, esperant a veure què passa.
Quina és la situació a Solsona, en el vostre cas, Rosa Maria?
Bé, nosaltres tenim indústria de fusta, de serradora, i de treballar anem treballant. El que passa és que fins ara no ens hem quedat parats, però sí que ja fa 2-3 anys que estem treballant a uns preus gairebé per sota cost, per mirar d'anar mantenint els clients, no? Llavors són uns preus molt ajustats, i ja dic, i alguna vegada doncs hem de treballar més barat perquè si no ho fan les altres empreses. Uh-huh. I també, a part d'això, tenim també el servei d'un bar i manipulats. Potser en aquest moment els dos grups que van a fer embalatges amb empreses d'allà al polígon són els que ens tenen una feina més estable. Però tant la indústria serradora com el bar pues, queda molt just i hi ha pèrdues a final d'any. Això, diguéssim, sense comptar amb les retallades, no? Estem una mica a l'espera del que passi. No sé si...
Això que deia la Fina, que exacte. Podrien arribar.
Sí, perquè bueno, vam estar el dia 20 de maig a Barcelona fent un acte reivindicatiu i des de DINCAT, que és la Federació Catalana, i des de la Federació també Lleidatana Àllem, s'estan fent tots els possibles, no?, per veure si podem evitar aquestes retallades, perquè sí que si passen ens veurem obligats a tancar.
Sí?
O si no
fins
tancar del tot, doncs reduir moltíssima gent, perillen molts llocs de treball, sí.
Perquè no es podria subsistir, diguem-ne.
No, que va. Pensa que els centres especials de treball, a part de la feina laboral, hi ha tot un suport al darrere, de personal tècnic, de monitors, de treballadors socials, de psicòlegs, tot això no es pot mantenir si no hi ha la subvenció. S'està parlant de que les polítiques actives d'ocupació es retallaran amb un 56%. Llavors, hi ha serveis que ja diuen que no ficaran res, com per exemple la integració a l'empresa ordinària, s'està dient que quedarà sense subvenció. Vull dir, això és molt greu. I llavors doncs nosaltres no sabem tampoc el percentatge, o almenys jo no ho sé, si s'ha definit el retall que ens suposa amb la part de salari. L'USAP també deien que no donarien res, per tant estem parlant de nombres molt importants.
Una problemàtica greu, perquè si s'arribés a aquest extrem, la Rosa Maria comenta que fins i tot es veurien obligats a tancar, no sé què passaria al centre Berguedà i al de Tàrrega, però, sí, com sigui, això és un tema seriós perquè deixaria nois i noies discapacitats que, què farien? S'haurien de quedar a casa?
Bé, una mica el que ens trobem sobretot amb aquesta primera doncs, amenaça, que són fons doncs, que venen no? de Madrid, que financien totes aquestes polítiques actives d'ocupació. La consigna, la retallada ja ha sigut doncs, de Madrid a nivell cap a la comunitat autònoma, cap aquí, cap a Catalunya, i estem esperant una mica doncs, el desplegament doncs, a nivell doncs, parlamentari, que sí que està doncs, regulat aquesta ajuda, però que cal veure doncs, com se concreta, i això doncs, sí que és veritat, doncs, estan perillant molts llocs de treball. Estem parlant de 2.500 persones amb discapacitat, que sí que una alternativa, bueno, vull dir, sent serveis, que és tornar un pas endarrere, no? La dignitat de la persona doncs, i el dret a poder doncs, dignificar al màxim la seva feina, la seu, doncs, tota la lluita de tots aquests anys que ha permès no? els 40 anys doncs, d'aquí de Berga, doncs, els 36 o 37 doncs, de Solsona, poder doncs, anar ocupant doncs, el màxim de persones que els ha canviat completament doncs, sent persones el més útils, els més capaces, o més... Doncs, evidentment, el retrocés és molt important i, a més, moltes d'elles realment quedarien sense ni treball, ni possibles pensions, ni cap alternativa. Per tant, doncs, sí que cal una aposta forta doncs, a nivell doncs, del govern català a intentar doncs, que doncs, ens consta que s'està fent l'esforç doncs, a veure fins a si es pogués mantindre doncs, l'ajuda doncs, inicial del 50% del salari mínim que és el que permetria doncs, garantir doncs, si tot i així es perdrien alguns llocs de treball, que s'afegeix, com diu no, la Fina, amb una pèrdua en aquests moments també de l'activitat productiva que tots tenim. Per tant, doncs, no, Alba també disposa d'una bugaderia o molts serveis de neteja que depenen principalment d'ajuntaments. Els ajuntaments també és normal, doncs, han fet retallades importants a convenis que ja teníem establert en feina de neteja de les pròpies escoles o d'indústria o d'altres sectors, que també s'han vist ajustada. Doncs, per tant, patim una retallada per una banda de subvencions i una davallada important de la feina, que cal, no? Perquè principalment a les persones les continuem atenent i hem de ser capaços doncs, no? de reinventar-nos, d'oferir nous serveis, de distribuir la gent cap a noves ocupacions, perquè el que mai no? seguim atenent són a les persones.
Esteu treballant en aquesta línia de reinventar-se, que deia la Maite?
Nosaltres estem treballant en aquest moment, ho sento per la Maite, però en la línia de subsistir, perquè ens costa molt. No podem reinventar perquè no tenim temps per reinventar en aquest moment nosaltres. Anem només mirant a veure com podem anar tapant forats i com podem anar mantenint doncs, l'activitat i que els nois se sentin realment, doncs, això que deia la Maite, no? Com, bueno, útils i que fan una feina productiva i una mica això que deia ella, que si això arriba a passar quedaran molts nanos i moltes noies, nois, noies, en situacions molt, molt precàries, perquè els que no tenen el 65% de disminució no cobren cap paga de l'Estat o de l'administració, per tant, es refien del seu salari. Però si això doncs, els desapareix, serà difícil la seva subsistència. Esperem que això no passi, evidentment, però és durillo, durillo.
I de quina manera els que esteu al capdavant d'aquestes associacions feu pressió per això que deies, perquè no passi?
Bueno, nosaltres no vam baixar el dia 20 a Barcelona, però en canvi sí que ens hem posat al costat de Dincat, suposo que la Maite i la Rosa també, tot el tema d'aquelles mocions que es demanen que es presentin als ajuntaments, les hem escampades pels ajuntaments que nosaltres tenim relació més que bona, i els polítics s'han compromès a presentar-les, el que passa és que, esclar, alguns ja han fet el ple, altres el faran més endavant, però tot i així, bueno, les mocions que demanen això que deia la Maite, no? Que no es retallin les prestacions i que... nosaltres les hem enviades i les presentaran, vull dir que fem dintre de les nostres societats el que podem. per subsistir bàsicament en aquest moment.
Sí, jo penso que aquí també té un paper capdal les federacions, que són les que tenen més força, llavors doncs els que ells ens diguin, nosaltres lògicament ho farem, no? Tot el que es pugui fer de pressió i de que s'adonin de que s'estan doncs d'alguna manera carregant un model que aquí a Catalunya vam ser pioners, no m'establia aquestes entitats i que, bueno, que s'ho pensin bé, abans no deixin perdre, doncs penso que són uns centres imprescindibles que hi han d'haver.
Situació crítica la que esteu vivint les entitats que treballeu amb persones amb discapacitats, en canvi esteu fent, com bé deies ara mateix, una feina imprescindible, una tasca molt important, esteu donant uns serveis claus per a totes aquestes persones, amb la qual cosa cal lluitar-hi i intentar que pugueu continuar comptant amb les ajudes econòmiques, amb les subvencions que teniu fins ara, com a mínim aquestes, no?
Molts cops el que comentàvem, que realment el fet de tindre aquesta atenció integral a la persona, moltes d'aquestes persones que s'acaben guanyant doncs, un salari mínim, per tant també mirem on anem a retallar gent que està... doncs amb unes condicions de 640-650 euros doncs, al mes, que els serveix per pagar-se doncs, el seu piset, a més a més un pis compartit entre dos o tres, o els serveix per anar a la llar residència i gaudir mínimament de les seves necessitats mínimes bàsiques. Per tant, sens dubte que és un moment que hem de veure i prioritzar i optimitzar al màxim doncs, els recursos i col·laboracions entre les pròpies entitats, que és també una mica doncs, el que anem fent, però que realment s'està tocant doncs, un llistó d'aquestes doncs, no? línies vermelles, d'aquests moments de situacions de gent que quedarà doncs, no? més que per sota doncs, del llindar de la pobresa, realment completament no, com el lema deia, no? No? Si ens retalleu ens abandoneu, perquè quedarà doncs, en una situació doncs, de molt desemparament.
Aquesta és la situació, l'hem volgut conèixer de primera mà, l'hem volgut conèixer de prop amb les gerents de tres entitats, l'Associació Alba de Tàrrega, l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà i l'Associació Amisol de Solsona. Digues, Rosa Maria.
Que jo volia dir que al començament, no hi ha anomenat el CDIAP, que nosaltres també el tenim, i no és que per cap moment que el volia deixar de banda, l'únic que penso que, bueno, el CDIAP nosaltres sí que estem atenent a persones, algunes amb discapacitat també, però la majoria no són persones amb discapacitat, sinó que són nens, nenes que provenen de l'escola, no?, perquè necessiten un servei d'estimulació, un servei de logopèdia, val? I llavors, doncs, si s'hi afegim aquests, des de Solsona s'està tenint en aquest moment entre 60 i 70 nens, també. Només que res perquè, bueno...
Que quedi dit, sí,
que quedi dit, no? Vull dir que també si els afegim a la quantitat que estem atenent al centre, doncs també ens n'anem, no?, cap a 100 i pico persones, cap a 200, però, bueno, era això, vull dir que no l'hi havia posat perquè una mica, no és que també sí que entre dins l'atenció, el discapacitat, però també és un servei que dona un altre servei, va? Per això de moment d'entrada no ho havia dit.
Queda clar, doncs, Rosa Maria Villaró, Fina Canal, Maite Trapat, moltíssimes gràcies i bon dia.
Vinga, bon vosaltres, dia, bon dia.
I gràcies.
L'agenda.
Repassem un parell de propostes amb el Fermí Riu.
Del 2 al 4 de juliol, al Seminari Diocesà de Vic, es faran les jornades de catequistes que cada any organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Amb el lema L'any de la fe per impulsar la catequesi, hi intervindran com a ponents mossèn Ramon Prat, vicari general de Lleida, mossèn Salvador Pier, professor de la Facultat de Teologia, Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, monsenyor Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell, i mossèn Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia. Les inscripcions es poden fer fins al 18 de juny i els interessats heu de demanar la informació a les vostres parròquies.
Del 26 de juliol a l'1 d'agost es farà una ruta per Andorra adreçada als joves de tercer d'ESO a primer de batxillerat. És una sortida organitzada per la Delegació de Joventut del Bisbat de Solsona i acompanyarà els nois i noies el bisbe Xavier Novell. Els joves podran gaudir d'activitats lúdiques com ara fer rafting, patinar sobre gel, anar en bicicleta, en BTT, passar una jornada a Caldea, així com també visitar Andorra la Vella, el Santuari de Meritxell, fer excursions a la Pica d'Estats i als estanys de Juclar, entre d'altres propostes complementades amb pregàries i eucaristies per compartir junts la fe. El cost total de la sortida és de 220 euros i hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 20 de juny. Per a més informació i inscripcions, podeu trucar al telèfon 659-925-382 de Marc Trulls o bé enviar un correu electrònic a joventut@bisbatsolsona.cat. També podeu consultar la pàgina web www.bisbatsolsona.cat. I acabem amb la recomanació setmanal. Avui l'obra Història de Montserrat. L'any 1931 el pare Anselm Maria Albareda va escriure la primera història moderna de Montserrat. Aquesta obra la va posar al dia un altre monjo de Montserrat, Josep Massot, el 1972 i el 1976. Ara se n'ofereix una nova versió millorada i ampliada gràcies a l'extensa bibliografia que ha aparegut en els darrers anys. Completen l'obra un conjunt de fotografies. Un volum, Història de Montserrat, que es ven amb un lot que, a part del llibre, conté un CD de l'Escolania, Ceràmica de Montserrat i algun altre obsequi i també la subscripció a la revista Serra d'Or. Tot plegat val 175 euros. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La Paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.